Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona i tot el país tenen un problema amb la manca d'habitatge públic, amb l'escassíssim habitatge públic que tenim, molt per sota de les xifres europees. En aquesta conversa, l'urbanista i politòleg Eduard Cabré ens explica les causes d'aquesta escassetat i també com podríem començar a revertir-la. I com que ha treballat a l'Ajuntament de Barcelona i treballa al de Girona en qüestions d'habitatge, hi parlem també sobre la relació entre totes dues ciutats, tan diferents, però amb problemes que s'assemblen cada vegada més. Eduard Cabré, tot seguit, a Santa Eulàlia. Eduard Cabré, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies per la invitació.
Escolta, sempre comencem demanant als nostres convidats com veuen Barcelona, quan hi passegen, què hi observen, però en aquest cas no només et demano per Barcelona, et demano també per Girona. Com les veus, totes dues?
A veure, a nivell personal, evidentment tinc els meus sentiments i sensacions, no? Jo sóc nascut a Girona, em considero gironí, per dir-ho així, i per tant Girona és casa i Girona són els amics, la família, etc. I en canvi Barcelona és la meva ciutat d'adopció, en la que porto molts anys visquent i que me la sento també molt meva, no? Efectes més, diguem-ne, de la percepció de com està la ciutat, no? De com està funcionant. Jo crec que Barcelona porta molts anys amb una transformació molt important, no? Que ha fet la ciutat a nivell urbanístic, a nivell fins i tot econòmic, i crec que ara la ciutat està en una bona situació, per dir-ho així, però que també això està generant externalitats, no? I algunes d'aquestes externalitats, com són en l'àmbit de l'habitatge, produeixen que molta gent no pugui gaudir d'aquestes millores que ha fet la ciutat i que es vegi empesa a haver de marxar, no?
Són millores en lo macro, per entendre'ns, però no repercuteixen tant en el dia a dia de la gent, al contrari.
És a dir, jo penso que hi ha una majoria de la gent que segueix beneficiant, perquè molta gent a Barcelona, per exemple, és propietària i, per tant, viu a la ciutat i s'hi pot quedar i no ha de patir per això. Però tota la població que és llogatera, i estem parlant sobretot de gent jove i gent d'ingressos mitjans i baixos que viu de lloguer, està veient aquest impacte, no?, de l'augment de preus i, per tant, no es pot beneficiar, doncs, això de la millora dels serveis, de la millora de l'espai públic, que en aquests últims anys ha sigut molt important. En el cas de Girona, no?, en el cas de Girona, Girona és una ciutat que, a diferència de Barcelona, en els últims anys ha viscut una mica d'un model que per mi és obsolet, no?, que és un model que va sorgir, sobretot, després de la crisi econòmica, que va ser llancem-nos al turisme, no? El turisme a qualsevol preu. És veritat que des de fa ara, doncs, 2 anys, amb el nou govern, s'està volent donar una mica un tom en aquest sentit, de complementar, eh? No es tracta mai de tirar enrere res, però sí de complementar els sectors econòmics i tal. I, per tant, la ciutat està començant a despertar amb canvis tant en l'àmbit econòmic com urbanístic i de polítiques d'habitatge. Però jo sí que percebo, en aquest sentit, que estem com un pas enrere, no?, del trànsit que ha fet Barcelona. És veritat que les tensions també són menors, potser, no? Les tensions que s'experimenten a Barcelona són molt extremes en tots els àmbits, eh? Sensellarisme, el que dèiem gentrificació, etc. Girona està un pas enrere, però també és veritat que si no s'actua ara estem en una tendència que ens portarà a una situació bastant extrema.
I la relació entre totes dues, com la veus? No només en termes institucionals, en termes culturals, socials, en l'imaginari del que la relació entre totes dues ciutats representa per la gent.
Jo sí que he percebut en els últims anys que, a veure, Girona era una ciutat, igual que les altres grans ciutats no metropolitanes a Catalunya, que tenia una dinàmica molt pròpia, no? I bastant separada de la dinàmica barcelonina. Però això en els últims anys ha canviat i crec que ha canviat sobretot per l'efecte, precisament, que abans comentaves, del tren d'alta velocitat. El fet d'estar tan ben connectats amb Barcelona, de fet, el tren convencional ja era una de les millors línies, la de Girona, no? Que tenia millors freqüències, menys incidències, però és que ara, a més, amb el tren d'alta velocitat hi ha molta gent que viu a Girona i treballa a Barcelona. Gent de Girona que ha començat a treballar a Barcelona o gent de l'àrea metropolitana que s'ha mudat a viure a Girona buscant una millor qualitat de vida, no? Per tant, jo sí que sento que la connexió entre la realitat social de les dues ciutats s'ha anat acostant.
Hi ha aquesta cosa de la tensió entre Barcelona i la resta del país i sobretot del Principat, que ve de la macrocefàlia, del pes desproporcionat que té Barcelona respecte a la resta del territori. Això com es viu des de Girona avui?
A veure, el gironí mig segurament és molt crític amb Barcelona, no? amb el centralisme, en tots els aspectes, eh? Tant d'infraestructures com a nivell comunicatiu, no? De que el TV3 o els mitjans sempre parlen de Barcelona i del que passa a Barcelona, etc. Però jo vull pensar que, més enllà del discurs de bar,
sí, sí,
no? de cafè, en el fons hi ha una concepció de país en el seu conjunt, i que els gironins són molt conscients de que la realitat gironina està molt connectada amb la de la resta del país, en el sentit que deia, de que ja les relacions familiars, econòmiques i tal, són molt intenses, molt més que fa uns anys. Evidentment, fora de la ciutat de Girona, tota la demarcació de Girona, que té molta segona residència i, per tant, molt de contacte, no?, amb població de la resta de Catalunya, això ja ha vingut sent així durant molts anys.
Ho dic també en el sentit de si t'ha semblat detectar aquest canvi que dius que s'ha produït sobretot en els últims anys, que Girona ha deixat d'operar molt al marge amb la seva bombolla i amb la seva realitat, si això en termes de com la ciutat es planifica i es pensa des de l'administració pública també hi ha repercutit. Saps què vull dir?
A Girona, evidentment, quan es fan previsions, no?, de creixement poblacional, etc., es té en compte unes dinàmiques que van en aquest sentit, no?, de més població que arriba a la ciutat, ja no necessàriament de la resta de la demarcació o, evidentment, de l'estranger, sinó de moviments dins mateix de Catalunya, no?, de reorganització, en aquest sentit, que potser fa uns anys no es donaven. Això és veritat. Ara, també és veritat que plantejaments que s'havien fet en altres moments, com són, per exemple, les àrees residencials estratègiques a principis dels anys 2000, en què es planificaven a tota Catalunya unes àrees d'expansió urbana molt importants per generar parc d'habitatge i sobretot parc d'habitatge assequible, això encara no s'està planificant a aquest nivell. Per tant, si bé és veritat que en certes qüestions, la dinàmica social està anant cap aquí, a nivell de planificació no estem en plantejaments d'aquest estil encara.
Clar, és que, per exemple, en termes de polítiques d'habitatge i en altres, però sobretot sempre hi ha el lloc comú aquest, no?, que les polítiques d'habitatge que es facin a Barcelona han de ser ja amb la mirada metropolitana, i es refereixen moltes vegades als qui ho diuen als 36 municipis que formen part de l'àrea metropolitana. Però aquest tipus de desemparança que moltes vegades expressen els ajuntaments dels altres municipis de l'àrea metropolitana, és a dir, no pot ser que les coses en polítiques d'habitatge es pensin per una banda des de Barcelona i per l'altra des dels altres municipis, com si no hi hagués connexió. Suposo que hi ha arribat un moment que també passa a Girona, no? I llavors la resposta que es dona moltes vegades des de l'àrea metropolitana és: hem de donar més poder executiu a l'àrea metropolitana, hem de canviar la governança de la regió metropolitana, però en un país tan petit i en què les ciutats mitjanes com Girona, que en l'imaginari popular encara potser estan lluny, però a la pràctica ja estan molt a prop, doncs no sé fins a quin punt aquesta és la solució. No sé si la solució, si aquest problema de governança es viu igual des de l'Hospitalet que des de Girona.
Clar, aquí hi ha una diferència fonamental, i és que l'àrea metropolitana de Barcelona, a nivell administratiu, té competència i té autonomia en quant a planificació i a polítiques, no tant d'habitatge stricto sensu, però sí de planificació urbanística, de mobilitat, és a dir, de moltes qüestions que incideixen en el mercat de l'habitatge. Això dona molta força i molta capacitat d'autogestió que no té Girona, que no té Lleida, que no té Tarragona, és a dir, les ciutats mitjanes fora de l'àmbit metropolità, la seva interlocució és directament amb la Generalitat, i això, més que un avantatge, és un inconvenient, en el sentit de que la Generalitat no pot donar una resposta única a totes aquestes ciutats, perquè cadascuna d'elles té una realitat molt diferent, no? I, per tant, si aquestes ciutats no tenen capacitat de generar un projecte i un relat propi, difícilment la Generalitat ho farà per elles, no? I aquesta relació, crec que a nivell metropolità està molt més ben resolta, perquè al final la Generalitat senzillament participa d'un diàleg amb tots aquests no, municipis i la pròpia àrea metropolitana, però d'alguna manera les decisions i la governança és més compartida. En canvi, quan la governança és Generalitat-Municipi, senzillament no tens complementarietat, no? I a més, estàs deixant fora tots els municipis de l'entorn d'aquestes ciutats. No? Girona també té la seva àrea metropolitana, que normalment la referim com a àrea urbana, que són municipis que, de facto, formen part de la mateixa conurbació. I, en canvi, no tenim un mecanisme de coordinació que ens permeti fer aquest tipus de planificació.
Però, en terme... És a dir, què espera Girona de Barcelona que Barcelona no li, que no li estigui donant? És a dir, és una qüestió...
Barcelona ciutat o Barcelona govern de la Generalitat, et refereixes?
Sí, totes dues coses. És a dir, és un problema de que milloraria amb més bona coordinació, que milloraria amb una distribució... no ho sé, més eficient o més lògica o diferent de l'actual de les competències, amb una distribució diferent del finançament, on està la baula que falla?
A veure, portant-ho al terreny de l'habitatge, que és finalment el tema que treballo més jo, clar, la competència en habitatge a Espanya i per tant a Catalunya és fonamentalment de la comunitat autònoma, en aquest cas de la Generalitat, i els ajuntaments doncs, tenen també, evidentment, la responsabilitat de, a través de les cessions de sòl i d'altres instruments, facilitar el desplegament d'aquestes polítiques d'habitatge. Per tant, a una ciutat com Girona, el que li demana la Generalitat és que lideri les polítiques d'habitatge i que posi els recursos necessaris per poder-les dur a terme. No? Això a l'àmbit de l'habitatge. Més enllà d'això, i tornant al tema de l'àrea urbana o de les regions metropolitanes, Girona també està molt interessada en poder potenciar aquesta relació amb els municipis del seu entorn i la Generalitat segurament pot facilitar que s'arribi, no? a conformar algun tipus d'organització que permeti que hi hagi major col·laboració. No? Més enllà de la col·laboració voluntarista que facin els municipis, reproduir models similars als de l'àrea metropolitana de Barcelona, però adaptats a les realitats de cada lloc, doncs podria ser també una iniciativa que la Generalitat posés a disposició dels municipis. No?
Mm-hmm. Com que ja anirà sortint la qüestió de la relació entre Girona i Barcelona i l'àrea metropolitana tot al llarg de la qüestió, entrem en matèria amb l'habitatge. Un dels problemes més greus que tenim en aquest país, només escassament tenim el 2% d'habitatge, quan la mitjana europea, si corregeixem si m'equivoco, és del 9% en alguns països molt superior. Primer de tot, per què és tan important tenir habitatge públic?
Clar, l'habitatge públic és una de les principals eines per fer política d'habitatge. Què vol dir això? Quan fem política d'habitatge, el que volem, l'objectiu final, és garantir el dret a l'habitatge a tothom, no? Aquesta garantia es pot fer de moltes maneres, facilitant l'accés a la propietat, facilitant uns lloguers assequibles i amb una protecció des del punt de vista del règim de tinença, però l'habitatge públic és l'eina més directa a través de la qual una administració pot facilitar habitatge a certs col·lectius. No? Per tant, si en tenim molt poc, disposem de molt poques eines, de molt pocs habitatges per poder proveir d'habitatge, sobretot a aquelles capes més vulnerables de la població. Aquells països que tenen més habitatge públic no vol dir que no facin moltes altres coses, però vol dir que tenen un parc sobre el qual poden disposar per facilitar habitatge a col·lectius que difícilment obtindran un habitatge a través de qualsevol de les altres eines.
Llavors, fem aclariments terminològics perquè de vegades es perd molt amb una boirina estranya aquesta conversa. No aquesta que estem tenint tu i jo, sinó la de l'habitatge públic. Quina diferència hi ha entre habitatge de protecció oficial, entre habitatges de lloguer social, entre habitatges assequibles? Quins són els conceptes clau que hauríem de tenir clars?
A veure, a Espanya existeix aquest terme, no?, que és habitatge de protecció oficial o habitatge de protecció pública, que encara ho complica més, que és un tipus d'habitatge assequible, finalment, un tipus d'habitatge que té el preu regulat per llei i que, a més, només hi poden accedir a llars que compleixin una sèrie de requisits que inclouen, per exemple, no?, uns ingressos màxims o també no disposar de cap altre habitatge de propietat. Aquest tipus d'habitatge, l'habitatge protegit, és un habitatge que el poden promoure tant promotors públics com promotors privats. Val? Per tant, quan parlem d'habitatge públic, estem parlant normalment d'habitatge de protecció oficial de propietat pública. Val? Les administracions públiques que tenen habitatge protegit, el que fan normalment és llogar aquest habitatge, no?, amb uns preus assequibles i seguint els criteris de protecció oficial, però també poden decidir llogar-lo a preus inferiors als preus d'habitatge protegit. Val? Per què? Doncs perquè poden estar destinats a col·lectius que tenen més necessitats econòmiques o fins i tot, en alguns casos, que no disposen de cap recurs econòmic i, per tant, se'ls facilita gratuïtament. Quan parlem d'habitatge molt assequible, moltes vegades parlem en termes d'habitatge social. Val? Això no és un terme que legalment estigui registrat, diguem-ne, en lloc, però ens referim fonamentalment a un habitatge on el preu de lloguer es determina en funció de la disponibilitat econòmica de les llars. Per tant, si una llar no té recursos, no paga lloguer. Si una llar té recursos molt baixos, de 100, 200, 300 euros, el lloguer que pagarà potser serà de 30, 50, 100 euros. Això seria l'habitatge social. L'habitatge assequible seria un habitatge, que l'habitatge assequible, entès com a habitatge de protecció oficial, és un habitatge que té un preu inferior al de mercat, però que és un lloguer més normal, que estaria entorn als 600, 700 euros, val? Que per tant està per sota del preu de mercat, que per fer-nos una idea, Barcelona ara mateix està per sobre dels 1.200 euros, no? Els nous habitatges de lloguer, doncs l'habitatge protegit està per sota, però no no, al nivell de l'habitatge social.
Quan el president Salvador Illa, per exemple, compareix i fa aquesta mena d'anunci difús que farà 50.000 pisos amb caràcter social, o no me'n recordo ara quina expressió exactament va fer servir, a quina de les classificacions es referia? O és que precisament els governs ja juguen sovint a confondre amb això?
No, jo vull pensar que els governs no volen confondre ningú, però és veritat que de vegades els termes, quan ens exposen a l'opinió pública, bueno, o no s'entenen, o bé s'utilitzen termes per fer-ho més entenedor que finalment acaben confonent més, no? Jo, pel que he llegit, interpreto que refereixen a habitatge assequible, és a dir, un habitatge per sota el preu de mercat, i que, per tant, això aglutinarà projectes d'habitatge públic, d'habitatge construït per promotors privats a preu assequible i fins i tot solucions intermitges de col·laboració público-privada.
Llavors, tu has estudiat molt concretament quines menes de col·laboració público-privada poden ajudar a reduir o baixar els preus dels lloguers i a fer que no hi hagi tanta especulació en aquest sentit, no? I com augmentar el parc d'habitatge públic gràcies a la col·laboració público-privada. Però també passa que no tots els tipus de col·laboració público-privada són el mateix. Quins tipus de col·laboració público-privada hi ha?
Clar, la col·laboració público-privada també és un terme que genera molta confusió, no? Perquè finalment no existeix una definició única i, per tant, tothom ho utilitza tenint en ment un o altre, no?, mecanisme. La col·laboració público-privada, molt simplement, entenc que fa referència a qualsevol solució que passi perquè tant el sector públic com el sector privat formin part o diguem-ne, aportin part dels elements que són necessaris per promoure l'habitatge, no? Per tant, la col·laboració público-privada es podria, diguem-ne, organitzar a partir del rol que juga cadascun d'aquests àmbits, el públic o el privat, no? Hi hauria un àmbit on el sector públic tindria una incidència molt gran, com podria ser a través de subsidi públic directe a la construcció d'habitatge protegit, la cessió de sòl públic perquè els privats puguin construir habitatge, finançament amb tipus d'interès reduït, bonificat, perquè els privats puguin construir, però també hi hauria situacions intermitges, per exemple, la creació d'empreses de capital mixt público-privat, en què el que es fa és crear una empresa promotora, no? Nova, i entitats públiques i entitats privades formen part dels accionistes, per dir-ho així, no? Aporten capital a parts iguals per crear aquesta empresa. Però, és clar, és que hi ha també situacions de molt poca intensitat pública, per dir-ho així, com seria la pròpia regulació. És a dir, la pròpia existència de l'habitatge protegit ja és una intervenció pública sobre una operativa fonamentalment privada. O, per exemple, el que serien doncs, també altres vies de finançament que es puguin oferir a un privat, no deixen de ser també situacions de col·laboració público-privada.
Aquí quin model d'aquests ha estat hegemònic els últims anys?
Clar, Espanya, durant molts anys, el que hi havia hagut era una política de subsidi a promotors privats perquè construïssin habitatge protegit en règim de venda i de qualificació temporal. Això era una col·laboració público-privada, perquè finalment hi havia recurs públic que es posava a disposició que uns privats fessin un tipus d'habitatge que tenia un preu regulat perquè era un preu regulat temporal, no?
Amb data de caducitat.
Amb data de caducitat.
Que el que ha passat moltes vegades aquí és que es deia, ei, si us plau, privats, feu-nos aquests edificis que durant un temps els tindrem dintre del mercat públic o intentarem que cobreixin les necessitats d'aquestes capes de població que els costa més viure en el mercat privat, que és una cosa, per exemple, que ha passat sistemàticament amb la Caixa, i al cap d'uns anys deixen de tenir titularitat pública i reingressen al mercat privat, de manera que no, a llarg termini no té cap benefici pel
aquest,
poble.
Clar, aquest és el motiu pel qual deies al principi que Espanya i Catalunya i Barcelona tenen menys del 2% d'habitatge protegit. Per què? Perquè es va construir molt habitatge protegit. Però tot aquest habitatge protegit ha acabat al parc privat perquè la seva regulació era temporal. Per tant, a mesura que ha passat el temps, s'ha desregulat i per tant, s'està ja venent i llogant a preus de mercat.
Per tant, a partir d'ara, si es vol ampliar de debò el parc públic d'habitatge de Catalunya, quin tipus de col·laboració público-privada? Perquè és el que, en això, almenys el discurs de consens tant de la majoria de partits polítics i de governs com, evidentment, el sector privat, és que necessàriament, si es vol resoldre el problema d'habitatge, hi haurà d'haver aquesta col·laboració público-privada, que és una cosa de la qual els moviments socials de vegades discrepen. Però, donant per fet que hi haurà aquesta col·laboració público-privada, quina és la que ens garanteix millor que no tornarà a haver-hi el mateix problema?
Clar, tothom dona suport a la idea de la col·laboració público-privada perquè tothom interpreta el terme d'una manera diferent, no? Per tant, quan un partit polític o un altre o una opció defensen la col·laboració público-privada, poden estar fent referència a models diferents, no? I jo crec que els moviments socials, quan critiquen el terme, és perquè fan una lectura específica, no?, de quin tipus de col·laboració público-privada. Per posar-te un altre exemple, molta gent està parlant de la col·laboració público-comunitària, que passaria perquè el privat no fos un inversor o una empresa promotora tradicional, sinó cooperatives d'habitatge o altres tipus d'entitats que finalment són privades. Per tant, quan jo parlo de col·laboració público-privada, incloc també la col·laboració público-comunitària, perquè no deixa de ser una col·laboració entre el sector públic i un tipus d'entitat privada, no? Dit això, hi ha una qüestió molt important, i és que des de l'any 2019 a Catalunya, per llei, tot l'habitatge protegit que es faci de nou tindrà una qualificació permanent, és a dir, que no es desregularà mai, val? Per tant, ara a Catalunya, per llei, l'habitatge protegit està, valga la redundància, protegit, és a dir, mai
blindat.
Es regularà, està blindat. I per tant faci qui el faci, aquest habitatge no es desregularà. I això ja és un punt de partida molt millor del que teníem. A partir d'aquí, evidentment, hi ha altres instruments que faciliten o garanteixen que aquest habitatge es quedarà permanentment per a un ús social, no? Per exemple, en el cas del sòl públic, durant molt de temps el sòl públic que es destinava a la construcció d'habitatge protegit, com que es privatitzava aquest habitatge, el sòl també es perdia.
Clar.
Ara, el que fan moltes administracions públiques, de fet, per llei ja hi estan pràcticament obligades, és cedir el sòl públic durant un període de temps, normalment 75 anys o fins a 99 anys, perquè promotors privats, que poden ser de tot tipus, promotors d'habitatge de lloguer, a cooperatives i altres, construeixin i gestionen habitatge durant aquest temps. Però la propietat del sòl la reté l'administració pública i, per tant, també reté el control de què passa, no, amb aquest sòl.
Mm-hmm. Clar, una pregunta una mica ingènua, potser. Si arribéssim a les quotes de països que sovint es posen d'exemple, com ara Àustria i Viena, concretament d'un 20, un 30, més d'un 30% d'habitatge públic, un dels escenaris teòricament desitjats és que el preu de l'habitatge baixaria i la capacitat dels privats d'especular també baixaria. Realment al sector privat li interessa endinsar-se amb aquesta política de construcció d'habitatge públic o de recuperació d'habitatge del sector turístic, per exemple, per convertir-lo en públic? Realment hem d'esperar que de bona fe participaran de les versions que tenen més en compte l'interès general de la col·laboració público-privada?
A veure, has dit una cosa que jo crec que és molt compartida, no? Que és aquesta idea de que si tens un parc d'habitatge assequible suficientment gran, acabes influint també els preus de mercat. I per tant, que Viena, no?, Àustria, Holanda, com que tenen un parc d'habitatge assequible molt gran, el parc privat també acaba reduint els seus preus, no?, per un efecte, diguem-ne, de volum. Això no és del tot així, perquè en els últims anys, tant a Holanda com a Àustria, precisament, han observat que l'habitatge privat desregulat s'ha disparat de preu. Val? I, per tant, el seu parc d'habitatge assequible no ha sigut capaç d'influir en els preus de mercat, però sí que ha sigut capaç de proveir d'habitatge a molta gent.
Més gent.
A molta gent.
Per què ha passat això?
Bé, perquè... perquè hi ha un tipus de demanda, segurament, que té a veure amb inversors, que té a veure moltes vegades amb inversors internacionals, que no respon als mateixos incentius, no?, que la població local. És a dir, si jo soc una persona que viu a Àustria i que puc optar a un habitatge assequible, però també em puc plantejar comprar un habitatge privat, clar, com que tinc l'alternativa, evidentment el privat haurà de baixar els preus per fer-me el competitiu, no?, perquè jo tingui incentius per optar per l'opció privada. Quan entren inversors estrangers que són capaços de, no, disparar els preus, evidentment la demanda local s'aboca a l'habitatge assequible, no? I per tant ja no es dona aquesta...
Però de quin tipus d'inversors parlem?
Bueno, aquí hi ha molta diversitat, però poden ser tant inversors locals que compren per destinar els habitatges a lloguers temporals, a... fins i tot com un actiu immobiliari del que no en treuen cap rendiment a curt termini i pensen que, no, és com un lingot d'or. Però també molt inversor internacional, no, que troba en l'habitatge com un refugi, no, pels seus estalvis.
Tenen gaire marge real les administracions públiques avui per, en un mercat com l'europeu, en què la llibertat de capitals és una de les quatre llibertats bàsiques, per regular el poder que tenen tots aquests inversors sobre la part del mercat que no és pública, que no està controlada, que no està intervinguda públicament?
Bé, a Catalunya amb la regulació dels lloguers, no, hem començat a veure els límits o, diguem-ne, les dificultats que aquestes regulacions tenen, no? La regulació dels lloguers està protegint en aquests moments a molta gent que viu de lloguer i que no se'ls hi podran pujar els lloguers, i també està tenint un cert impacte respecte d'inversions immobiliàries que potser, davant de l'expectativa de que no podran posar qualsevol lloguer, doncs estan tirant enrere o estan optant per altres tipus d'inversions. Per tant, hi ha impacte. És veritat que aquest tipus d'inversors sempre troben no, la via, doncs, de saltar-se les regulacions, i en el nostre cas el que s'hagi disparat els lloguers temporals o temporada és precisament aquest fenomen.
Que de tota manera és una fuita que ja es veia des del primer dia i que molta gent va avisar el primer dia que passaria això.
I que tenim capacitat de regular, és a dir, això si es vol, es pot regular. Però bueno, això no vol dir que no hi hagi, és veritat, una sèrie de factors de context macroeconòmic que acaben incidint, no? Perquè si no som capaços de compatibilitzar regulacions que protegeixin llogaters i llogateres, però a la vegada que arribi inversió per poder seguir construint habitatge i fent créixer el parc d'habitatge, doncs també tindrem un problema, no? I és en trobar aquest punt intermig on crec que hi ha molta dificultat.
Amb els problemes de les grans ciutats com Barcelona i de les ciutats mitjanes com Girona en termes d'habitatge cada vegada s'assemblen més? Perquè sovint es fa aquest discurs sobre la situació a Barcelona, aquest discurs tan absurd que no tothom pot viure a Barcelona. Però després, si comences a mirar les dades del creixement del preu de lloguer a qualsevol poble de l'àrea, qualsevol vila o ciutat de l'àrea metropolitana o d'altres punts del país, el mateix fenomen també s'hi està produint, no?
Sí, sí.
Això, o sigui, què és ben bé el que fa que es repliqui el problema? És només l'especulació?
No, jo crec que, diguem-ne, entren en joc moltes variables i molts factors, no? És a dir, evidentment hi ha un tema que té a veure amb l'especulació i una demanda externa, diguem-ne, que genera tensió, però també és veritat que en aquests moments tenim un problema d'oferta d'habitatge, és a dir, falta quantitat d'habitatge. Una part d'aquest habitatge pot venir d'habitatges turístics recuperats, d'habitatges buits mobilitzats, però també hi ha necessitat de construir i de rehabilitar i de densificar, no? Per tant, això, i això és un fenomen que es produeix no només a Barcelona, com deies, no? O sigui, les ciutats mitjanes també estan tenint un problema d'oferta, i tot això genera una tensió en el mercat que acaba repercutint pràcticament a tot el país, perquè la gent, diguem-ne, va buscant les segones i terceres corones, i això va gentrificant, és a dir, la gentrificació que teníem molt associada als barris cèntrics, on el que es feia era, no?, desplaçar la població moltes vegades de renta baixa i arribava amb renta, no?, famílies, unitats familiars amb rentes més altes. Això s'està produint a totes les escales. Tots som gentrificadors, per dir-ho així, quan ens veiem en pesos i de passada empenyem els que hi havia en aquell lloc, no? Per tant, aquest procés, a diferents escales i amb diferents intensitats, està passant a tot arreu. I és veritat que Girona no està potser en la primera línia, però està en la segona.
Per anar acabant, imagina't que de cop i volta et posen al capdavant de... Normalment diem l'Ajuntament de Barcelona, però en aquest cas un consorci amb un gran poder adquisitiu en què la meitat és l'Ajuntament de Barcelona i la meitat és l'Ajuntament de Girona, i poden donar resposta a la qüestió de l'habitatge. Quines són les tres o quatre primeres coses que faries?
Bueno, primer dir que no acceptaria aquesta proposta.
Però t'hi obliguen, s'acaba
el món,
si no ho acceptes.
No, jo crec que hem parlat del tema aquest de la coordinació o governança metropolitana. Crec que aquest és un element molt important, i que en l'àmbit de l'habitatge i de la planificació urbanística els límits municipals no tenen cap mena de sentit, no? Sobretot en conurbacions urbanes com les d'aquestes ciutats. I que, per tant, poder impulsar instruments de governança i de política pública d'habitatge a nivell metropolità hauria de ser una de les prioritats. Això passaria segurament perquè entitats supralocals, com són les diputacions, que no n'hem parlat, o la pròpia Generalitat, poguessin aportar en aquests tipus d'instruments metropolitans, no? És a dir, que no només depenguessin de les aportacions i dels recursos dels que ja disposen els ajuntaments, sinó que els governs superiors comptessin amb elles com uns instruments per fer política pública en aquells territoris, no? Més enllà d'això, crec que en l'àmbit, per exemple, de la rehabilitació tenim un repte molt important. És evident que, quan parlem d'habitatge, tothom es preocupa de poder accedir a un habitatge, de que sigui assequible, però tenim també una qüestió amb el propi parc existent d'habitatge, que té unes característiques que amb el temps, sobretot amb el propi envelliment...
Sostenibilitat, doncs, d'eficiència energètica...
Exacte. Llavors, poder planificar i poder treballar amb tota la gent que viu en aquests habitatges, perquè finalment en una societat on la majoria de la gent és propietària, com en el nostre cas, qualsevol programa de rehabilitació passa perquè els propietaris d'aquests habitatges s'assumin, no? I vegin un avantatge en poder rehabilitar els seus habitatges. Llavors, aquest és un gran repte, i crec que no l'estem abordant encara amb la dimensió que hauria de tenir, no? A nivell pressupostari, a nivell de treball comunitari, a nivell de treball als barris, no? La Generalitat ha anunciat que vol impulsar un nou pla de barris, en desplegament de la llei de barris. Si això és així, em semblarà un gran encert, perquè en el seu moment ja vam tenir la llei de barris, i potser en un format diferent, però amb un enfocament similar, és necessari aquest tipus de plantejament.
Per què no s'està reaccionant amb prou eficiència a la qüestió de la rehabilitació necessària que s'haurà de fer d'una grandíssima quantitat d'habitatges a Catalunya i arreu d'Europa, de fet? Perquè tinc la sensació que tots els tècnics sempre ho dieu en un moment determinat de la conversa, però que, en canvi, des de les institucions es veu com una mena d'onada des de la costa que arriba i que cada vegada es va fent més grossa, i la gent està com un petit surfer que està esperant a veure què passa, no?
Sí.
I no s'acaba de reaccionar. Per què passa això?
Clar, això és un tema molt, molt profund, perquè té a veure amb la pròpia distribució de la propietat de l'habitatge, no? En societats i països on l'habitatge està en mans de pocs propietaris molt professionalitzats, aquestes entitats tenen capacitat de fer un manteniment adequat dels seus habitatges, no? En el nostre cas, les comunitats de propietaris i els administradors de finques fan una mica les funcions d'això, no? I és veritat que tenen moltes dificultats, perquè les comunitats de veïns, tots els que vivim en comunitats de veïns i hem interactuat, no, amb els nostres veïns, sabem que la casuística és molt diversa, que no tothom té la mateixa situació econòmica i, per tant, qualsevol reforma que es vulgui fer als edificis passa perquè la gent es posi d'acord, hi hagi uns plans de finançament, etc. Què pot fer l'administració pública? L'administració pública pot finançar, pot aportar recursos econòmics, pot facilitar d'alguna manera els procediments administratius, etc., per fer les rehabilitacions, però finalment la decisió les decisions les prenen les comunitats de veïns. Per tant, el gran repte és en com treballem amb aquestes comunitats de veïns i com treballem també a nivell de barri quan volem fer operacions de millora més enllà dels habitatges, no?, i dels edificis i fins i tot en l'espai públic. D'això n'hi ha algunes experiències que són més exitoses que altres, no? A nivell doncs, metropolità, hi ha el cas de Santa Coloma de Gramenet, que va fer doncs, un projecte al carrer Pirineus que ha sigut molt, molt reconegut. A Barcelona també el programa de regeneració urbana del Besòs, per exemple, que està treballant en aquest sentit. Però són programes que necessiten molts recursos a nivell humà, de personal dedicat a treballar amb aquestes comunitats de veïns i que, a més, estan demostrant que per molts diners que s'hi posi, el problema no està necessàriament aquí. El problema està en que hi ha d'haver un treball social, hi ha d'haver un treball comunitari que ara mateix no tenim encara dimensionat i que no sabem del tot com fer.
Molt bé, doncs amb tots aquests deures ens acomiadem. Eduard Cabré, moltes gràcies per venir al programa.
Gràcies a vosaltres i espero que la conversa, tot i que una mica potser dispersa, no?, hagi tocat els temes que volíem abordar.
Gràcies. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.